Ja, la taula de Llarena continua buida, no?
Aquí hi ha una cosa que preocupa molt especialment els socialistes, i és que de portes en fora s'interpreti que el que es produeix és simplement un intercanvi, una amnistia a canvi d'una investidura, quan per davant hi ha una legislatura sencera. Clar. Crec que és significatiu que les veus que estem escoltant siguin les de Sumar, i no les del PSOE, que manté un silenci sepulcral en aquest moment. I bàsicament Sumar...
Ahir vam sentir Illa, bàsicament, de l'entorn dels socialistes,
passant de puntetes per la qüestió,
que s'ha d'estar tranquil i que les coses es facin.
Prudència, discreció i treball, no? Són les tres recomanacions que va fer Illa. Deia, qui està parlant és Sumar, perquè Sumar és conscient de dues coses. Primer, que al final, al final, al final, la negociació acabarà sent cosa de dos, cosa que també té amb Esquerra Republicana. Acabarà depenent de la interlocució entre el Partit Socialista i de Junts. I també intervé Sumar perquè no abandona el temor de que per una banda o per l'altra hi hagi qui arribi a la conclusió que més val anar a una repetició electoral. I això no només val per Junts, sinó el PSOE està calibrant en aquests moments, està esperant si la foto del diumenge de la setmana que ve és una reedició de Colón o no, és a dir, fins a quin punt la dreta té capacitat de convocatòria o no. Per tant, està calibrant quin és l'impacte d'una eventual llei d'amnistia, està calibrant també que aquí no només es tracta d'un acord per la investidura, sinó que després hi haurà una legislatura per endavant. És a dir, Pedro Sánchez, en l'anterior legislatura, tenia una aritmètica alternativa perquè existia una suma possible amb Ciutadans. Però ara, l'única aritmètica possible que tindrà Pedro Sánchez, a no ser que hi hagi una reconciliació, que ara per ara no veiem, entre el Partit Socialista i el PP, serà amb la mateixa de la investidura, és a dir, amb el sobiranisme català, basc i gallec. I la tercera cosa que preocupa i té a veure amb el PSC és, imaginem-nos que ara es produeix una llei d'amnistia. Clar, fins ara Salvador Illa ho tenia o ho té tot a favor si es convoquen unes noves eleccions catalanes, però el PSC ja comença a pensar, i si una llei d'amnistia provoca unes eleccions catalanes on es tornin a presentar Junqueras, on es torni a presentar Carles Puigdemont, potser l'escenari pel PSC ja no és tan ideal. I després, és veritat que Yolanda Díaz diu que s'ha de produir sessions a banda i banda. Una negociació és això. Però crec que també s'ha de tenir en compte que les dues parts no parteixen en igualtat de condicions. És a dir, les dues parts tenen dificultats polítiques, però hi ha una part que a més hi suma una ferida personal. La part de l'independentisme, és a dir, i en aquest cas Carles Puigdemont ve de 6 anys d'exili, ve a més 6 anys d'acumular descrèdit per part d'aquells que ara, no, li demanen el seu vot. I per tant, no només s'ha de tenir en compte les sessions polítiques, sinó també el cost personal que hi ha hagut per part d'una de les parts. I, per últim, les renúncies explícites a la unilateralitat, ara, en aquests moments, per l'espai de Junts, no són fàcils, perquè interpreten que poden ser lesives davant l'amenaça que hi ha d'impulsar un quart espai independentista d'una part de l'independentisme que no veu amb bons ulls la tessitura negociadora. I per què no la veu amb bons ulls? Perquè fins ara hi ha una part de Junts que ha cultivat aquest menyspreu a l'actitud negociadora d'Esquerra Republicana i que ara pot tenir un efecte bumerang quan és Junts qui s'hi situa, per molt que s'hi situa demanant cobrar per avançat.
Jo l'únic dubte que tinc, Sara, sobre això és que no és ben bé el mateix, i ara passo la pilota, Pau i també Milo, no és ben bé el mateix la renúncia explícita a la unilateralitat que no fer referència a la unilateralitat.
Exacte.
Unilateralitat,
no? Sí, sí, amb el llenguatge, diguem-ne, es pot fer meravelles.
Clar, Cué diu, parla de la compareixença de Puigdemont, la que va generar tot això, no? Que va posar al damunt de la taula l'amnistia, diu...
I no va parlar de l'autodeterminació.
En el gobierno también valoran que Puigdemont en su intervención pública del día 5 no planteara el referéndum com una condició bàsica de la negociació, algo que l'hauria hecho inviable.
Sí, jo crec que el que està demanant...
A vegades és el que dius o el que no dius.
No és tant la renúncia, sinó sobretot no ficar-ho sobre la taula o no recordar-ho, que més que ficar-ho sobre la taula és anar-ho recordant. Està clar que Yolanda Díaz no parla en nom de Sumar, sinó que parla en nom de tot el bloc d'esquerres, és a dir, de Sumar i del PSOE.
Sí,
Sí, sí, jo tinc claríssim que el PSOE...
Sumar i PSOE...
Bueno,
però vull dir que el PSOE
no ha fet cap... No ha sortit públicament, ni crec que hi ha sortit, perquè, bueno, està calibrat en el cas que hi hagi eleccions, doncs no vol ficar la pota, no? De fer un pas en fals.
Això també ho diu Cué, diu el PSOE no està interessat en la repetició electoral, però Ya, aunque hay algunos sondeos que señalan que podría mejorar posiciones.
Sí. Que una...
Però el risc és enorme.
Però és que hi ha una cosa, molt, jo crec, molt novedosa d'aquesta situació, que és diferent a totes les que hem viscut, que és que normalment, quan hi ha una negociació d'aquestes, una de les dues parts té por a una repetició electoral. I aquí em dona la sensació que tant Junts com el PSOE no tenen por a una repetició electoral. No. I per tant, poden anar estant més alliberats.
Fet, el mundo li donava, el sorpasso de Junts a Esquerra.
És increïble per totes dues parts, aquesta situació, però perquè tens per una banda un Pedro Sánchez que va convocar aquestes eleccions com una amenaça que hi ha a la dreta de PP i Vox, i cosa que des del punt de vista argumental és molt difícil de justificar que tenir una possible majoria et llences de nou a aquesta possibilitat, no, la possibilitat de que vinguin la dreta, perquè aquest era bàsicament un dels grans arguments. Compte que venen els d'ultradreta.
Després d'una desfeta municipal.
I després, per l'altra banda, també de Junts, que havent tingut pitjors resultats són més decisius. Sí. O sigui, la sensació de que els dos els aniria bé pactar i no jugar-se-la a la ruleta russa d'unes eleccions hi és allà, no? Vull dir, que estem en mans dels que calculen els vots amunt i avall.
És que la situació és realment molt delicada.
Molt difícil.
La finestra d'oportunitat existeix, però és molt efímera i molt feble. Llavors, jo, a tots aquells que diuen que el PSOE o que recriminen al PSOE que no clarifiqui quin és el seu capteniment, no?, sobre el tema de l'amnistia, jo penso que és una pressió que no reeixirà, entre altres coses perquè al PSOE
que no reeixirà vol dir que no diran res
en absolut, el mutisme és absolut, òbviament. És a dir, màxim que es treu dels cercles de Moncloa és dir que ells creen que hi ha una oportunitat per al pacto i d'aquí no es mouen, ni una paraula més, que com serà l'amnistia, ni quin és el mar, ni com es vendrà, etc. Res de res, i fan santament des del meu punt de vista, perquè anem a veure, el PP ja està fent tota una campanya preventiva contra l'amnistia, a la que tu obris la boca i donguis qualsevol petita pista, diguis el que diguis sobre l'amnistia...
Però això va passar amb el relator. Donant... Tu recordes que va sortir la paraula relator i se'n va anar tot a Norris, perquè Carmen Calvo va dir
la
paraula relator, i ja està.
Sí. I van convocar la manifestació, deixem acabar l'argument, si pot ser.
Puntileta d'això que deies, Mila, que és que a part, el tu no parlar-ho i no dir res, fa que el PP faci coses.
Clar,
i últimament s'està equivocant molt.
No solament això, sinó que el PP, que ha sortit al quadrilàtero amb uns guants de boxeig de boxa molt grans, està donant cops a l'aire.
Sí.
Per què? Perquè el PSOE, perquè el PSOE no ha revelat res ni revelarà. Entre altres coses, perquè en l'actual plantejament de l'independentisme encara no està madur per poder parlar d'amnistia per part del PSOE. És a dir, mentre l'independentisme continuï amb una retòrica de ho tornarem a fer i presenti l'amnistia com està fent, com un reconeixement per part de l'Estat de que ha sigut repressor i que s'ha equivocat en la persecució de Catalunya, i un triomf i un reconeixement i legitimació de la via unilateral del 17... difícilment aquest clima podrà permetre parlar d'acords. Ni ara, ni dintre d'un mes.
Però sobre això, perdona,
després, després de les dues patacades electorals d'Esquerra, el que sí que queda clar és que hi ha els partits independentistes, que és una cosa, i el votant independentista, que és una altra. Llavors, ha de mantenir aquesta retòrica autorista...
Sí, però tard o d'hora hauran d'arribar a la realitat.
Bueno,
i si no, doncs no hi haurà pacte.
Exacte. Dic o retòrica, sí, perquè s'ho creguin, o l'han de mantenir, o perquè s'ho creuen, o perquè és necessari per mantindre... Perquè sí, poden haver
sobre
el que deia la Vila, perdoneu, i ara torno cap aquí, però és que m'ha recordat quan deia, mentre l'independentisme es mantingui en aquesta posició de llegir l'amnistia com un reconeixement o un aval.
Un aval a la seva actuació.
El que va passar, Artur Mas...
I diguin, a més, que ho tornaran a fer.
Hi ha un article de l'Artur Mas al diari Ara que diu, el que hi va ser president de la Generalitat, diu, l'amnistia representa el reconeixement de facto que els fets i les decisions vinculats al procés sobiranista tenien una naturalesa política i de cap manera delictiva. I en aquest sentit suposa posar el comptador a zero. Si s'aprovés com cal, significaria tornar a la casella del 2012. Això és el que defensa Artur Mas en, en aquest article
maneres,
al diari Ara.
Jo crec que hi ha uns temps, i és evident el que diu la Vila, no?, que les posicions, un té unes condicions, l'altre, però s'ha d'entendre també l'independentisme que no pot fer un gir excessivament radical.
Ho va fer Esquerra i, clar, el seu votant pues no el
vota. Per tant, hi ha uns tempos, s'ha d'anar acostant, dona la sensació que, de, que s'està negociant, no?, d'una manera molt intensa, i una altra cosa és l'escenificació o com s'intenta que... doncs, bueno, gesticular i fer arribar o un punt entremig en què totes dues parts, i que segurament passaria no tant per explicitar coses, sinó sobretot per
al·ludir-les. No, no, és que si hi ha voluntat d'acord, aquí entra en joc l'art del llenguatge, perquè ja estem acostumats en els últims anys, no?, a acords que permeten a cadascuna de les parts vendre-ho, sí, en funció de la interpretació que cadascú li interessa
els
més.
Els últims pressupostos catalans, per això sempre, catalans, per
això sempre porta problemes, perquè després arriba un moment que s'ha de produir una concreció. No. I aquí és on es produeix el xoc entre les dues parts, que semblava que verbalment no hi era. Jo crec que igualment, molt breu, crec que igualment, en aquests moments, així com Esquerra ja fa temps que va fer el viratge, no?, cap a aquest pragmatisme, cap a aquest possibilisme, i fins i tot doncs, ha explicitat que la seva prioritat és la via pactada, per Junts en aquests moments fer-ho en un termini tan curt de temps, quan a la campanya electoral doncs, estava dient que els seus vots no servirien per investir a Pedro Sánchez, i quan està dient dia sí i dia també que l'estratègia negociadora d'Esquerra Republicana ha sigut a canvi de res, és més difícil. A veure, amb el llenguatge es poden fer meravelles, però és evident que Junts necessita trobar un discurs que li permeti, per una banda, esprémer el seu rol negociador a Madrid i arrencar aquesta amnistia i poder vendre que realment ha aconseguit més guanys que no pas Esquerra Republicana en la negociació, però al mateix temps sense decebre aquella part de l'independentisme més unilateralista que continuen en bona part sent
però
els
seus votants. La negociació és a dues bandes i per tant tu has de comptar fins a quin punt les posicions que tu mantinguin faciliten o no a l'altre que també s'acosti a les teves posicions. Llavors, el PSOE ho té claríssim, jo crec, en aquests moments. És a dir, ja va pagar un preu electoral pels indults, però va ser menor del que molts auguraven que seria. Ara, l'amnistia, tenint en compte totes les veus que s'han aixecat i com està el PP i tot això, és un tema que li pot costar. És a dir, la situació política és tan fràgil i tan volàtil que una paraula com la paraula relator se'n pot portar per endavant tota una estratègia negociadora, tu imagina't en quin moment estem. Llavors, per altra banda, el PSOE en aquests moments no li interessa massa entrar en aquesta qüestió i esperar que l'independentisme faci, o sigui, dir-li, com avui tota la premsa va unànim de dir-li a l'independentisme que ha de corregir la retòrica i el plantejament, sinó que, a més, ha de estar combatent amb el PP. I el PP està utilitzant l'amnistia per desviar l'atenció del seu previsible fracàs en la investidura. O sigui, en aquests moments el PP té molts problemes i està donant molts bandassos. I l'amnistia és l'únic que li permet sortir, cohesionar-se una miqueta i donar la impressió de que, malgrat que la imatge que dona és la de l'oposició, en comptes la de ser candidat a una investidura, més aviat sembla candidat a l'oposició, diríem, malgrat això, és l'únic element que té.
El PP que dona per perduda la investidura, al final el que està fent és escalfar la situació, clar, perquè el seu segon millor escenari és que hi hagi una repetició electoral. Però de la mateixa manera que dius que el PSOE doncs, està competint amb el PP, és veritat que si el PSOE se'n surt amb la investidura, té 4 anys per endavant. Sí. El problema per Junts és que molt estirar al febrer del 2025 hi haurà unes eleccions a Catalunya i que això també pesa. Per això dic que és important per Junts arribar a trobar un equilibri que li permeti tant esprémer el seu rol decisiu a Madrid com no perdre una part del seu electorat que manté un discurs més unilateralista i, a més, no perdre'l després de l'erosió que han patit l'independentisme en les dues últimes eleccions.
A mi m'agradaria saber quina és realment l'opinió pública. Quina és l'opinió respecte al tema aquest de la unilateralitat, la veritat, perquè una cosa són les posicions de l'independentisme.
Ui, és
a dir,
les dades 400.000
vots menys.
Exacte, però una altra cosa.
Esquerra va abandonar la unilateralitat i dos patacades.
Però una cosa que no es pot perdre de vista, aquí estem parlant de Catalunya en general i Junts s'arroga i Puigdemont la representació de Catalunya, però resulta que el PSC Solet va treure més vots que Junts, Esquerra i la CUP Junts, i que el segon partit va ser Sumar.
Segons les dades del CEO, un de cada 4 independentistes avala la via unilateral.
Un de cada 4 independentistes, i els independentistes són quina part de l'electorat?
No, no, no. No es pot ser independentista i no ser unilateral. És totalment impossible. Punt.
Ah, bueno.
No, però un moment, un moment.
No, no, ja està. És així.
Un punt de partida sobre
això. És impossible voler la independència de Catalunya i renunciar a aconseguir-la.
No, però és que aconseguir-la... Com?
Ja està,
Mila. El tema és com.
Mila, de qualsevol manera. Perquè un independentista... Un independentista irlandès, quan hi havia l'IRA, als anys 20, no eren unilaterals o multilaterals o trilaterals o tal. Eren independentistes irlandesos. Punt.
Però aquí ja...
És impossible.
Però això,
pots
com que la independència no és per demà mateix...
Pots prioritzar. És igual, pots prioritzar. Com que és per demà mateix, pots ser gradualista, pots anar a Madrid, però renunciar, és impossible. I si renuncia, no és independentista. Com, per exemple, Esquerra. Esquerra va renunciar a l'unilateralisme i el seu votant li va dir...
Igual hi ha una confusió. És a dir, una cosa...
Així de clar.
Una cosa és...
No, hi ha debat.
Una cosa és... Bueno, home, sí que hi ha debat.
No, jo entenc la posició, de fet,
com no es pot fer demà perquè ja vam fer el 17, ara s'ha d'optar per altra...
Aquí estem, no li pots
dir un independentista això de la Yolanda Díez.
No, perdona,
crec que s'ha de diferenciar.
No li pots dir que renuncia a la independència. Però sí que li pots dir que si vol una amnistia no pot repetir.
Crec que són dues coses diferents. La meva percepció és la qüestió conceptual.
La conceptual és aquesta.
La qüestió purament, per entendre'ns, acadèmica. O sigui, un independentista que vol la independència la vol
com sigui. O en una rifa.
Una altra cosa és que digués, jo aposto ara per la
unilateralitat. Ara estem acumulant forces.
És que la presidenta de l'ANC va dir que l'endemà de l'amnistia se calia anar a proclamar la república.
Jo crec que hi ha un matís en el debat. És a dir, una cosa és qui és independentista i l'altra cosa és qui vota partits independentistes.
Bueno, no.
Això també.
I quins partits independentistes són independentistes?
Qui dona els carnets? Es dones tu, els carnets?
No, és la praxi.
Vale.
No, però a vegades agafem els votants pensant que...
Si jo donés els carnets seria tot millor, ara que m'ho dius.
El de independentista o el de català?
El de independentista. No, català és...
Més complex.
Qui viu i qui pateix la cosa aquesta de Catalunya.
Totes maneres, en relació amb el que deia la Sara, de la digestió de Junts de tot el procés i tal, si ens arriben a dir una setmana abans de l'elecció de la mesa del Congrés com acabaria, no ens ho creiem.
No.
Està molt més enquistat. Sí. Què vol dir això? Bueno,
que les coses canvien i que després hi ha una altra cosa, que és que això és...
un moment important, l'elecció del president del govern, però que hi ha tot el mandat, tota la legislatura, com has dit, o pacten PP-PSOE, o la clau la té Junts, i per tant, la cosa va...
Lleis i pressupostos...
És que aquí, a l'hora de veure globalment quina és la situació, ens estem fixant molt només en la investidura, però després és que hi ha una legislatura que s'ha de tirar endavant, no? I no sabem en base a què. Com a mínim has de tenir unes pautes que et permetin, doncs, aprovar determinades lleis que puguin ser importants pel govern, també, no? Perquè si després tens la investidura, però et trobes en un bloqueig, t'ha servit de poc un acord que et pot suposar cert desgast. Però jo volia donar tres dades sobre el que deia l'Antonio, que jo estic molt d'acord en què una cosa és renúncia i l'altra cosa és priorització.
De fet,
per ser fidels, és veritat que el full de ruta en aquests moments
de tots
i també d'Esquerra Republicana
diu
que prioritzen el diàleg però sense renunciar a cap via. L'expressió és no renunciar a cap via. És veritat que Esquerra Republicana...
Però pregunto una cosa, jo deixo sobre la taula una cosa. És possible que un moviment polític renunciï a alguna cosa? És a dir, de què serveix dir renunciar a alguna cosa més enllà d'aconseguir calmar els ànims, que això té un sentit, però vull dir, fins quan dura una renúncia?
Si arriba una nova generació i diu allò ja no me
consta, per això dic que
si hi ha una negociació...
No hi ha un paper que es signi i llavors si allò es trenca aquell paper, doncs
si
hi ha una negociació que parteix de l'exigència de claudicació d'una de les parts, segur que no funcionarà.
Clar que no.
I per part de l'independentisme encara menys, perquè deia acumula aquesta aquesta ferida personal, aquest cos personal que han patit tant els que han anat a la presó com els que estan encausats, com els que estan a l'exili. Llavors deia, sobre Esquerra Republicana, també és veritat que les dades ens diuen que els millors resultats Esquerra Republicana els ha obtingut quan s'ha situat en una tessitura negociadora, i ho vam veure a les eleccions del 2019, i ho vam veure a les eleccions del 2021. I també les dades ens diuen que en aquestes últimes eleccions, on va perdre moltíssims votants, tants com 400.000, bona part d'aquests votants els va perdre cap al PSC i cap als comuns, és a dir, cap a vot útil, és a dir, de votants que recentment s'havien incorporat a la bossa de votants que havien fet créixer Esquerra, però que davant d'una tessitura molt dicotòmica, molt polaritzada, doncs havien cedit el vot útil. Haurem de veure què passa amb això a les eleccions catalanes, si realment es consolida aquesta pèrdua de vot, aquesta erosió, o no. Però sí que és cert que la lectura de és quan Esquerra Republicana ha renunciat a la... o no prioritza l'avió unilateral quan perd més pistonada, les dades no ens diuen exactament això.
Bueno, el tema és que el vot que tenia prestat no l'ha retingut, en qualsevol cas.
Clar,
sí. Això, dic que no era un vot independentista. Ell, la jugada d'Esquerra... Per dir-ho més gran, la jugada d'Esquerra...
El trasbàs de vots en això és molt interessant veure totes les lletimes.
Totes legítimes, la jugada d'Esquerra és posar-se en el taulell central i tindre l'hegemonia, que això ho he dit moltes vegades, Junqueras, i per tindre l'hegemonia necessites robar vots al PSC, robar vots a tot arreu... independentista, però clar, guanyes d'uns, perds d'altres, i al final no ha aconseguit retindre'ls, que és una altra cosa. I una pregunta sobre l'amnistia. Ara la Fiscalia ha encausat per terrorisme a la gent de l'Operació Judas, no us recordeu, no? Són terroristes, segons la Fiscalia, fins que es demostri el contrari.
Sense armes ni explosius.
Vale, és igual, sí, però sí. És un cas per terrorisme, sí, sí. Que s'ha de jutjar, diguéssim, no sé quan, però... Bueno. Entren dintre l'amnistia, les operacions Judas? És a dir, pot Espanya, perquè això, pot Espanya amnistiar a uns acusats per terrorisme?
Això les entra en detalls que ja sembla...
No, és que l'amnistia...
No, és que seran menors aquests detalls, només són
falta,
clau.
Només falta que fixin la data, un jutge fixi la data d'aquest judici en meitat d'alguna cosa, perquè els jutges també tenen calendaris, cosa que crec que hem descobert.
Bueno, de fet, ahir Feijóo deia apelaremos a la justícia nacional e internacional.
Sí, de fet, Antonio, això que diu... Això que diu... No, això que diu l'Antonio...
Tots els que estan relacionats amb el procés independentista...
No, no ho deia per això, ho deia per... No, ho deia per la premsa de Madrid, per...
Sí, però això que... Però això de l'etiqueta del terrorisme tots sabem com ha anat sempre.
No és una etiqueta, és una...
Sí, sí, sí.
Acusació.
Però això que diu l'Antonio és crucial.
Sí, sí,
sí. I llavors... La causa va per un cantó, per un altre, segons l'etiqueta que li posis.
No, el que deia és que hi ha arestes que el Poder Judicial pot anar traient...
No, i això que diu l'Antonio és crucial en el qui entra i qui no entra, perquè ja hi ha una part de veus de l'òrbita convergent, i no m'estic referint tant a Junts, sinó de l'òrbita convergent, que apunten que fins i tot en l'amnistia hauria d'entrar la causa Pujol, perquè intervé la policia patriòtica.
Per favor, i la Borràs.
Això ja veus... Això ja veus que ho estan posant sobre la taula. Per tant, és que la dificultat política per perimetrar qui entra i qui no entra en l'amnistia... És brutal. Bueno, la setmana passada si estàvem parlant difícil, de les dificultats jurídiques, però és que l'acord polític és molt delicat.
En algun moment s'haurà de decidir qui entra i qui no.
Si és difícil perimetrar la part dels fets relacionats amb el 17 d'octubre, no? Amb el 17, l'any 17, imagina't
també.
Si a sobre hi poses coses que tenen a veure amb, sobretot amb temes de corrupció. Cuidado, perquè no és qualsevol cosa la corrupció en l'estat d'ànim general que hi ha.
Per cert, l'alcaldessa de Sitges, què s'ha passat?
Jo crec... Jo...
L'alcaldessa de Sitges. Detinguda, no?
Ara m'agafa els senyors,
no sé. Ara no, i quines coses ens surts aquí.
Ara ho buscaré, no sé què vols dir ara.
Sí.
No, jo el que us volia comentar és... No trobeu una mica estrany que no surtin més enquestes sobre com està el panorama electoral? Perquè diuen que hi ha enquestes, però no les coneixem.
N'hi ha segur.
Les que coneixem diuen... que el PSOE millora, Sumar millora, Vox s'enfonsa...
I el PP millora
però del trasvase de vots de Vox a PSOE, no en treu tant de profit, diríem, no? O sigui, optimitza més si Vox és segona força a algunes circumscripcions, diríem, no? Llavors, a mi em sorprèn que no hi hagi enquestes tenint en compte que planeja tot el rato el tema d'una repetició electoral i tenint en compte el paper que han jugat les enquestes en l'última part de la campanya anterior, em sorprèn que no n'hi hagi.
Potser diumenge que ve potser, és un bon dia, no?, per publicar-les.
Potser justament per això, eh? Pensant sí que les enquestes es van equivocar, no? N'hi va haver més que mai i tal, i bueno, al final van quedar una mica retratades. Per tant, potser és per això. Que n'hi ha de trackings interns i tal, segur. Sí. Que en sortiran, jo n'estic convençut, que envia, bueno, quan s'acosti la investidura de Feijóo, bueno,
diumenge
que
ve,
debat i tal,
la manifestació, Sánchez a la Festa de la Rosa,
etcètera. Tot això segur que n'hi haurà, per tant, els veurem. De totes maneres, visto lo que va passar fa 4 anys, és important, però relativament. Jo crec
sí,
que
perquè ara no han de donar massa crèdit.
Clar, el que serà interessant, bàsicament, és veure fins on poden arribar, en aquest cas, tant Junts com el PSOE, a l'hora de negociar. Jo crec que és això. És una negociació que, bueno, que difícilment es produeix, en què cap de les dues parts tingui por anar a eleccions, és molt interessant, perquè fa que, bueno, que realment
aniran als seus límits.
De pots, clar, no vagis
aniran als seus límits.
M'agradaria preguntar-vos què penseu de la visita del PNB d'Ortuzar a Waterloo, perquè, clar, després de la intervenció d'Urcullo durant l'any 17, que va ser molt negativa pels interessos de Puigdemont,
va haver-hi un trencament el 17.
Va haver-hi un trencament total.
Just anava
jo
a apuntar...
crec que no s'entén sense la semi-extinció del PDeCAT. És a dir, hi ha un moment en què PNB, que ja fa temps, però s'evidencia, jo crec que aquestes últimes eleccions, no, doncs que ha de refer ponts i teixir complicitats amb el que era l'espai convergent anterior, perquè l'espai que quedava...
Fixeu-vos que aquest anava apuntat, Antonio, una altra visita. L'11-12 d'octubre, Salvador Illa serà a Brussel·les.
Ah, amigo.
Per ara no té previst, no té agendat una reunió amb Puigdemont.
12 d'octubre
no.
És més,
no es coneixen. O sigui, són dos dirigents polítics
que
no han coincidit
mai
al Parlament. No han coincidit en temps polítics, no es coneixen de prop.
Estrany,
i... No, però clar, veurem fins a quin punt també el PSC en algun moment haurà d'entrar en joc si Pedro Sánchez li demana, abans de ser ell, no?, qui faci la negociació amb Junts. Però hi ha aquesta data sobre el calendari, en 3 setmanes llargues.
Tu deixes caure.
A veure, ells diuen que no tenen previst res. No tenen previst
ja
res.
Ja estàs emmerdant.
Però
està
clar, haurà,
ja,
passat, ja haurà passat ja la investidura de Sánchez, de Feijóo, perdó, fracassada, suposem, no?, o preveiem.
Home, seria estrany, eh?
Exacte, hauran començat, en teoria, els moviments oficials per part del PSOE. Seria estrany. Vaja, es veu, seria estrany, no?, que no s'aprofités que ell fa aquest desplaçament per algun tipus d'acostament, si a Sánchez li interessa.
Però jo no crec que a Puigdemont li interessi tampoc un acostament a
Illa.
A Illa no.
Jo crec que vol directament
PSOE. Sí, clar. No vol intermediaris.
El que volia destacar una evidència, que des d'aquí Catalunya...
Jo he deixat anar la dada.
Donem,
ja ho hem vist.
No, però és que té sentit... Ja no, seguint en el fil, una evidència que nosaltres donem per normal, perquè vam viure a Catalunya i sabem una mica com va tot, però, clar, és la primera acord de negociació per investidura amb un pròfugo de la justícia, tota aquesta retòrica de en el maletero, no sé què, no sé quantos, i molta gent a Espanya, i entre ells la premsa de Madrid, se'ls ha dit que aquest home és un pròfugo, un tio que no s'encuentra, un tio que no sé quantos, no sé quantos.
Però aquest ha estat el relat dels últims
anys. Clar, és un relat que ara, fins i tot, pel part de
PSOE... Bueno, que Yolanda van començar a trencar amb l'entrevista.
El debat aquell electoral, el que Sánchez diu, trairemos preso a Puigdemont perquè cumpla con la justícia. Llavors, clar, ara hi ha la dificultat lògica dels espais polítics, dels projectes polítics, més, i té més, desmuntar aquest relat, i ja Feijóo mateix va dir Junts és totalment legítimo, democràtic i tal. Clar, això és molt
cosa
interessant
que
de veure
molt Alejandro Fernández.
Però és molt interessant de veure com es crea un relat i com s'ha de desmuntar a vegades per
aquí
però,
estem,
però es desmuntarà una part petita, perquè sí, el gruix de la premsa madrilenya
continua. El del maletero, sí. Jo estic fascinat com els irrita que marxés en un maletero. Però com volies que marxés? En un avió privat, no? Però el maletero, el del maletero, és una cosa fascinant.
El que és interessant, de totes maneres, és com entomarà el PP la post-investidura fallida de Feijóo, no? Perquè la crisi interna és bastant notable en aquests moments. És a dir, jo no he vist un líder tan desmentit, qüestionat i autoesmenat.
Autoesmenat, sobretot. Sí.
Autoesmenat, però bueno, s'autoesmena perquè té pressions.
No, sí, bueno, està fent bo Casado, quasi.
Jo crec que no, està posant cara de Casado.
No està
posant cara de Casado, sí, ja.
Jo crec que no és tan autoesmena que ell canviï d'opinió o es vegi
que
la
també,
pressió,
que també.
Sinó, sobretot, jo el veig perdut, en el sentit de que no sap què fer, a vegades prova una cosa o una altra, no troba el to, perquè ens entenguem, i això
ni
és
el pitjor que no pot passar. Ni el to, ni l'estratègia, i a més, vosaltres, quants líders té en aquests moments el PP?
Vosaltres creieu...
Qui mana realment? O sigui, és evident que Díaz Ayuso, Aznar i la candidata catalana, l'Álvarez de Toledo,
sí,
són un trio que està condicionant constantment, sobretot perquè aquests sí que tenen les ramificacions mediàtiques ben actives, diríem, no? Però després també hi ha Moreno Bonilla, també hi ha altra gent que, bueno, quina perspectiva hi ha pel PP, no?
I la legitimitat en el votant, és a dir, quan surt Aznar, pensem que, per exemple, Sánchez, com parla, l'elector del PSOE actual, bueno, pues és una veu de fons, però no l'impacta. Quan surt Aznar, pel
quan
votant
surt
del PP,
Felipe, vols dir?
Perdó, el González. Quan surt Aznar, en el votant del PP, ostres,
sí,
allò impacta,
jefe.
I de fet, bueno, és lamentable, no? Quan vosaltres... ja convoca la manifestació just després del que diu Aznar.
Deia que si vosaltres creieu que si
el paper, perdó, el paper de Felipe i d'Aznar són bastant diferents,
sí,
respecte,
sí,
a l'electorat, sí, de cada un.
I la vegades... permeabilitat en els líders.
Sí, jo, no només en els líders, vull dir en l'opinió pública del votant de
sí,
tal,
seu,
no?
Sí.
A vegades penso que mobilitza més Felipe González en els votants del PP,
sí,
alguna vegada, últimament,
segurament,
que no pas els del PSOE, en alguns, sí, casos. Evidentment hi ha tot, de tot, amb bombolles en tots els àmbits.
Jo crec...
No hem tret una cosa més, que ja la deixo caure, però no sé si ja ens dona temps, que és que estem parlant de tota l'estona de la llei d'amnistia. Avui el Joan Subirats diu una cosa que és bastant bàsica,
sí,
i que pot ser que passi, que és que no doni temps.
Sí. No, això és bastant...
És que sembla una cosa que ho vam comentar també la setmana passada amb, sí, experts en dret, sí, constitucional, que diuen, bueno, a veure, això té uns terminis.
Només
o sigui,
encara que es faci difícil, per la via d'urgència, és dificilíssim. I per lectura única és molt difícil justificar una cosa com l'amnistia
com...
per un sistema que no permet un debat parlamentari. Que és
per això la setmana passada apuntàvem que és possible que Junts s'acabi trobant en la tessitura d'haver de signar, sí, si signa un acord en base a un calendari sense l'aprovació prèvia. I ahir Míriam Nogueres va reformar que de cap de les maneres...
Que cobren per avançar, que és la frase.
Jaume Sense,
que és un llenguatge també.
Jaume Sense ha llegit que deia que el PSOE no ha presentat res encara, tampoc.
Cap proposta.
També és cert que, per exemple, el català, Europa, etc., també d'un procés i també...
Mai, ens deia Lluís Tobar que el Gaeli que ha costat 15 anys a ser llengua oficial.
Però escolta, bueno, el català no... Ara, si el dia 19... hi ha un estat, digue-li Suècia...
Sembla que no es votarà.
Digue-li Sildàvia.
No es votarà, no es
però
votarà.
No, però que s'hi oposa, diguéssim, no que es voti, sí, però que s'hi oposin i tal. Què farà Junts? Perquè, bueno,
clar, és que
el PSOE pot dir, ho hem intentat.
Clar, és que ha posat una condició que no depèn del PSOE.
Exacte.
Depèn al 100%.
Per
lo que fa, a lo que pot fer el PSOE ja ho ha fet.
Sí,
ho ha portat a l'agenda, han posat els diners, han pressionat...
Que això estan... que Espanya posi pasta pel català, jo ja em puc morir tranquil.
De fet, l'última...
Va caure una llàgrima.
Ha sigut la...
No, bueno, i a Catalunya també s'ha intentat tot, s'ha posat Pep Guardiola i tot. S'ha tret el Sant Cristo Gros parlant amb el ministre suec.
En aquest intent d'aplanar les relacions per la investidura, l'última intervenció que ha fet Jaume Asens ha sigut justament, sí, aquesta, la d'arrossegar el govern espanyol a oferir el costejament de l'oficialitat, sí, sí, del català.
Sí, perquè, clar, perquè les oposicions sempre comencen per quan es costarà això, però després venen les de fondo. I sí, quantes, clar, altres llengües també, no?
Volen.
10:33, ho haurem de deixar aquí, en un dia que ha vingut marcat, òbviament, per la mort sobtada. A quarts de 9 del matí ho sabíem de Pepe Domingo Castaño, que ens ha ocupat bona part de la tertúlia, perquè també ha volgut dedicar el que és el tema de la setmana, que ens ocuparà també dimarts. Veurem què és el que passa. O sigui, veurem què passa a Brussel·les, veurem què passa al Congreso, que això tampoc no ho hem comentat, però ahir des del Consell Nacional d'Esquerres recomanava que els diputats parlessin sempre català.
Enganillos!
I tardava a sortir a dir què dieu. O sigui, què dieu. Sí. És una mala decisió.
Bueno.
Ja veurem què és el que passa. I, en fi, la setmana que ve serà divertida.
A mi em sorprèn... Bueno, tinc un dubte i aviam...
A veure.
En el cas de com parlin els diputats en català i tal, quanta gent es queda en el...
dels
majoritaris en el
ple. Ja veuràs, és del Vox,
si
hi ha respecte, Vox se n'aniran.
O se'n van... Jo crec que és un dels temes que ens pot donar una mica una foto de... bueno, de democràcia.
De la tolerància.
Sí, de la tolerància.
10:34, Pau, deixarem aquí, com sempre, un plaer. Moltíssimes gràcies, Sara González, Antonio Baños, Milagros Pérez Oliva, Pau Canaleta, gràcies per acompanyar-nos.
Igualment.
Fem una petita pausa i de seguida una cosa que va alegrar... No ho hem parlat, això, Canaleta? Va alegrar molt els culers, ho deia.
Home, el lateral dret, tenim lateral dret.
Cancelo.
Després
de no sé quants anys. Bueno, Joao Fèlix, Ferran Torres marcant de falta, que és una cosa que feia dos anys que no veia. Bueno, va, que vagi bé. Adéu, Baños. Adéu, adéu. Ara tornem, un moment.
El Gran Teatre del Liceu inaugura la temporada amb Eugene Onieguin, l'obra mestra de Tchaikovsky, la història d'un amor no correspost, amb direcció d'escena de Christoph Lloyd i direcció musical de Josep Pons. Del 27 de setembre al 9 d'octubre. Comença la temporada amb la força del Liceu.
De quina asseguradora mèdica ets?
Jo? De la dels metges.
De la dels metges, esclar.
Som de la dels metges.
Assistència sanitària. Creada, gestionada, dirigida i recomanada per metges. Assistència sanitària. La dels metges.
La Daurada Restaurant. Reserva taula davant del mar en un espai gastronòmic únic al port de Vilanova.
Especialitat en arrossos, peix de llotja i cuina mediterrània de mar i foc.
Sala climatitzada i terrasses amb vistes panoràmiques i postes de sol espectaculars.
La Daurada Restaurant. Obert tot l'any. Vilanova i la Geltrú.
RAC 1.
Les 8 en punt, bona nit.
Aquesta temporada, a RAC1 avancem l'hora de sopar. No ho sé, amb Anna Ballonesta ara a les 8 del vespre. Us expliquem tot el que ha passat, com ha passat i per què ha passat a les 8. De dilluns a divendres, de 8 a 2:15 a RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
RAC1.
Tots som 1. RAC1. Tots som 1. Dia lliure amb Xavi Bundó.
Passen 6 minuts a 2:15 del matí. I abans que arrenquem tertúlia esportiva, volíem saludar la Sandra Sotillo. Què tal, Sandra? Bon dia.
Bon dia.
Hola, Judit Vila, bon dia.
Bon dia.
Perquè ens posin en ordre els papers informatius. Què és el que ha passat des que ha arrencat el Via Lliure avui?
Doncs ho hem explicat durant l'informatiu. La mort aquesta matinada del presentador Pepe Domingo Castaño, una de les veus de les nits esportives de la ràdio espanyola.
Hola, hola! Comienza tiempo de juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo.
Una entrada històrica que, en fi, que està al record de moltíssima gent. Tenia 80 anys, Pepe Domingo Castaño, era un dels històrics, i ara només de la cadena COPE, de la cadena SER, un dels històrics de la ràdio espanyola. D'aquest tiempo de juego, també, que presentava al costat de Paco González.
Al Via Lliure hem recordat la seva figura amb els periodistes esportius Miguel Rico, José Antonio Ponsetti i Manolo Oliveros.
És una cosa difícil d'entendre perquè... sense una veu com la seva no hi ha paraules que ho expliquin. Tothom va veure que el que ell feia, que era impossible fer el mateix que ell feia, era el que realment li donava un cop de mirada diferent al món de la ràdio, no? De la ràdio esportiva.
Mostra de la ràdio que quedarà la seva veu per sempre, no? Com queda la veu dels cantants, queda per sempre i encara ara, no? La seva publicitat que està... en algunes ocasions gravada.
Un tiempo de juego amb Paco González, per cert, que arrencarà d'aquí a poc més d'una hora, a les 12 del migdia.
Al Via Lliure també hem parlat amb un altre històric de la ràdio esportiva, José María García, que ha definit a Pepe Domingo Castaño d'aquesta manera.
Una gran pérdida porque todo aquel que es un número uno es por algo. Y él era un número uno, no le ocupaba ni le preocupaba excesivamente el periodismo, ni las noticias, ni la primicia. Él hacía algo trascendente para la radio. A mí me ha parecido siempre una buena gente.
García ha recollit el guant de la proposta que ens ha fet el periodista José Antonio Ponsetti, que demanava que avui el carrusel de la cadena SER, on va treballar Pepe Domingo durant dècades, obri avui també amb Lola Ola.
Una de les primeres reaccions de la cadena COPE l'ha fet l'actual narrador de Tiempo de Juego, Manolo Lama, que diu que mai podran dir adeu a Pepe Domingo.
Pues estamos tocados, estamos jodidos, estamos dolidos, pero en el fondo le tenemos ahí y no podemos decir eso de adiós. Yo voy a decir siempre, cada vez que oiga la palabra Pepe Domingo Castaño, voy a decir siempre hola, hola, porque él va a estar más cerca de nosotros que nunca.
Des que s'ha sabut la notícia, les xarxes s'han omplert de mostres de condol. El president de la Lliga Espanyola de Futbol, Javier Tebas, diu que marxa no només una part de la història de la ràdio, sinó també de la història del futbol. Per la seva banda, el Consell Superior d'Esports diu que s'apaga una de les grans veus de la ràdio esportiva.
Unes reaccions que arriben també de la banda política. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, diu que es perd un periodista que va canviar la manera de veure la televisió i d'escoltar la ràdio. També ha reaccionat el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que apunta que es perd un referent i una veu que diu ens ha alegrat la vida. El portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, escriu en una piulada a Twitter que és com si hagués mort la ràdio i el recorda animant, anunciant i parlant de la vida com ningú.
I més enllà d'això, matí complicat aquesta hora pel que fa a la mobilitat a Barcelona. Des de 8:45 del matí està en marxa la cursa de la Mercè amb un recorregut de 10 quilòmetres per bona part del centre de la ciutat. Fins a les 3 de la tarda hi haurà afectacions a la Gran Via entre la plaça Espanya i Tetuán i també altres artèries principals com l'Avinguda Paral·lela, el Passeig Sant Joan, la Ronda de Sant Pere i Universitat i el carrer Sepúlveda.
20 minuts i les 11 del matí. Gràcies, Judit. Gràcies, Sandra. Fins ara.
Fins ara.
I el que dèiem, les 10 i 40.
La sentada d'Oriol Romeu, la rematada de Joao Félix a la primera, no, a veure la segona, dirigeix el porter, la rematada, gol! Joao Félix torna a deixar passar la pilota entre les cames per Lewandowski. Gol.
Gol.
Gol. Va cap a la pilota Ferran. Gol.
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 Gol. Gol.
Lewandowski la posa per Rafinha. Rafinha a la frontal. El xut.
Gol.
Gol. Cancelo encara Miranda, continua Cancelo, la bicicleta de Cancelo, el retall de Cancelo, ai, 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 gol!
Doncs 5 gols, com 5 sols, els que es van veure ahir a Montjuïc en un partit que pràcticament podríem definir com a rodó. De seguida saludarem el Joan Maria Pou perquè, en fi, després de narrar amb aquesta alegria els 5 gols que van caure del Barça contra el Betis, és un bon dia per despertar-se per el món culer. Ens acompanyen, a banda del Joan Maria d'aquí uns instants, el Sergi Soler. Què tal, Sergi? Molt bon dia.
Bon dia.
Hola, Laia Bonals, molt bon dia.
Molt bon dia.
Home, dia que la gent es desperta alegre, eh?
Home, sí.
Sí, la colerada està contenta. Per cert, us volia preguntar si el tema de Pepe Domingo Castaño, si l'havíeu sentit, l'havíeu seguit, i quines sensacions us ha deixat la mort d'aquest matí, Sergi?
Home, són una d'aquelles referències del periodisme esportiu que van fer que quan érem petits ens agradés tot aquest món i que ens ho poguéssim, afortunadament, a la nostra vida professional. No?
Jo va ser un dels noms que vaig conèixer quan vaig començar la carrera.
Ah, sí, eh?
Sí, era la típica, quan t'explicaven els referents, a qui pots imitar o a qui pots copiar, per començar.
Et van dir Pepe Domingo.
Van dir, és una opció. I recordo, ostres, amb molt carinyo aquelles classes i començar a conèixer referents i, ostres, quan he llegit la notícia aquest matí m'ha sabut molt greu perquè és una gran veu i un gran referent.
És molt interessant el que pot passar avui perquè ens deia el Ponseti que igual a les 12, quan comencin el carrusel a la SER, sabeu que una pila d'anys Pepe Domingo i tot l'equip del carrusel estaven allà i es van canviar la COPE cap als principis dels 2010, 10 o 11, no sé quan va ser exactament, pot ser que la SER iniciï el seu carrusel 10 anys després amb el Lola Hola de Pepe Domingo, cosa que seria radiofònicament una meravella. Sembla que ja tenim el Pou. Hola, Pou.
Hola, bon dia.
Bon dia, Pou. Primer pregunto per això, que ara li preguntava al Sergi i a la Laia. Com t'has quedat quan has sentit la notícia de Pepe Domingo Castaño?
Doncs la veritat és que bastant impactat i sorprès, perquè jo no m'ho esperava o no tenia cap tipus d'informació que em fes pensar que podia passar una cosa d'aquestes, no? A vegades hi ha morts que més o menys te les pots esperar o veure venir, i doncs m'he quedat molt, molt, molt sorprès quan m'he llevat i he vist la notícia, perquè evidentment estem parlant d'una trajectòria radiofònica difícil d'igualar, sobretot perquè avui dia jo crec que no és fàcil estar dècades i dècades i dècades a primera línia com ho ha estat ell, i en fi, perquè va fer una cosa que jo crec que la ràdio és de les més difícils a fer, no? Que és crear un estil propi, no? Mm-hmm. Tenir una manera, una autoria, no? De fer ràdio.
Sí. Bueno, i a part, són aquestes dècades que hi ha molta gent que s'ha quedat amb l'Ola Ola, efectivament, però és que Pepe Domingo Castaño és un tipus que reinventa la ràdio musical també ja en el seu dia, que fa televisió, que canta, Pou, o sigui, va gravar, sí, sí, no sé si un o dos discos, o sigui, un tipus que li interessaven moltes coses, i que li interessava, el García deia era un buen tipo, i el Ponsetti deia...
Un bon vivant, ha dit.
Era un bon vivant, també ha dit, no? O sigui, un tio que vivia la vida, i ja està, i deia García, no, igual no li interessaven mucho les notícies, però s'ho passava bé, no? Que això en ràdio es nota, Pou.
Sí, esclar. I a més, jo crec que en aquest sentit, no sé si hi esteu d'acord, però exercia una funció que no és fàcil de trobar, que és aquesta del, precisament del complement de la persona que no té cap tipus d'ambició, diguéssim, per competir des del cantó més periodístic, mm-hmm, o no, però que en canvi és una figura clau per crear un to, per crear un ambient, no? Fins i tot per crear una marca a l'hora, doncs, de, per exemple, fer la publicitat o això, no? O de fer servir la seva capacitat de cantar per convertir algunes mencions en referents per centenars de milers de persones que escoltaven la ràdio, primer la sèrie i després la Cope, no? Per tant, en aquest sentit, una figura especial perquè, com bé deies, no, diguéssim que no ha marcat la història de la ràdio pel cantó de la informació o del periodisme, sinó altres vessants que també són fonamentals a la ràdio, no? Mm.
Va, anem amb el tema del partit d'ahir, perquè, Pou, ara ho dèiem amb el Sergi i amb la Laia, la colorada avui es deu despertar satisfeta, eh?
És aquells dies, Xavi, ahir ja li va preguntar a Xavi Hernández que diguéssim que jo crec que la funció dins del vestidor és intentar que l'eufòria desmesurada no entri al vestidor de mala manera, no? Perquè és veritat que encara és molt d'hora, i de la mateixa manera que quan a l'inici, doncs, per exemple, el Barça no va acabar d'atacar bé contra el Getafe, o abans de l'aturada vam tenir com la sensació que en algun partit la defensa no acabava de ser tan sòlida com la temporada passada, vam dir, home, és molt d'hora, calma, això està començant, doncs ara hem de fer tres quarts del mateix. Ara, això no vol dir que el que vam veure ahir, és a dir, si el que es tracta és de viure el present, el que tenim aquí més a l'abast de la mà és un senyor partit contra un equip que juga a competició europea, que en teoria aquest any hauria de tornar a classificar-se per les competicions europees de la següent temporada, per tant, un equip rellevant de la Lliga Espanyola com el Betis, que tenia alguna absència important, però en tot cas era un repte després de l'aturada de seleccions, i ahir al Barça li va sortir un partit rodó. Jo crec que tot el que podia sortir bé va sortir bé. Cinc gols de cinc golejadors diferents, els dos Joaus fent, no, ensenyant-nos una carta de presentació com a titulars a l'estadi immillorable. Vaja, jo crec que hi ha pocs peròs a la victòria d'ahir. Fins i tot hi ha gent que diu, oh, però el Betis va tenir alguna oportunitat claríssima de gol.
Només faltaria, no?
Sí, esclar, només faltaria. I a més, per això també està aquí Ter Stegen.
Exacte.
Que també juga i que està marcant la diferència d'una manera descomunal.
Sergi i Laia.
Sí, no, crec que ahir el Barça va viure la seva primera nit màgica a Montjuïc. Els culers crec que s'ho van passar molt bé, va ser molt divertit. Mon pare va anar a l'estadi i va tornar content, cosa que no acostumava a passar.
Ah, no,
I va ser com... Llavors el que hem viscut tots s'ha viscut també a l'estadi.
I això que hi ha molt debat al voltant del fet pròpiament d'anar a Montjuïc, no? Hi havia una entrada que no sé si se l'esperava algú que fos tan bona, però bueno, sí, la Laia Coll ja us va retreure que us havia dit que s'havien venut moltes entrades. Però en tot cas, clar, ambient bo... Hi havia un moment que semblava que hi hauria tot aficionats del Betis, que estaven pujant cap a la muntanya com si no hi hagués demà, i no, en realitat tot això també va sortir bé.
Sí, al final crec que Montjuïc va ser una anècdota i la gent s'ho va passar bé, cosa que en els últims partits era al revés. Era, hem de pujar a Montjuïc i a veure què passa, i ara era com, ens hem passat molt bé veient el Barça i hem pujat a Montjuïc, no passa res. I va ser un partit, crec que molts jugadors es van treure alguna espineta. Els Joaos es van presentar en societat, crec que van fer els dos un molt bon paper, i Joao Félix es va començar a treure una mica de sobre aquesta imatge potser més complicada que porta des de que va venir des de l'Atlètic de Madrid. Joao Cancelo va demostrar perquè tothom el volia i perquè Xavi va insistir tant en que el portessin. Ferran Torres torna a reivindicar-se com un futbolista que a nivell mental ha canviat i que ara és una referència dins d'aquest equip, i et demostra un cop més com la feina psicològica en els futbolistes és importantíssima, perquè aquest jugador fa una temporada, és una altra persona i tampoc ha passat tant temps. Llavors crec que va ser un gran escenari i un gran moment per Xavi també, perquè veu com les seves apostes i les seves intencions amb aquest equip a poc es van consolidant. Sí, hem de ser prudents, perquè això és el que deia el Pou. Si fa una setmana, quan tot no anava tan bé, dèiem prudència, ara que va tot bé també, però home, gaudim una mica.
Sergi.
Doncs mira, un cop a l'esquena de Gundogan i la lesió de Pedri va fer que tornéssim a veure el 4-3-3.
Quina en surt amb Gundogan?
Jo no dic que el 4-3-3 sigui la fórmula que ha de presidir el Barça de Xavi, perquè vaja, va ser campió de Lliga amb molta autoritat amb la fórmula dels 4 mitjos, però vaja, vam gaudir. I va ser un futbol molt vertical, amb els seus moments de domini i de pausa ja quan el rival estava mort, però jo crec que en el futbol d'avui en dia, quan tens aquesta pressió alta amb aquesta energia, jo crec que ahir no hi ha jugadors de 30 anys, Lewandowski i Oriol Romeu, en marxa de Ter Stegen, però, és a dir, hi havia un vigor dintre de la gespa personificat amb Gavi, que sento, ja sé que és està a les antípodes de les essències del futbol i de l'ADN del Barça i tal, però per mi el Barça actual és Gavi 10 més, pràcticament. I quan arribes a mig del camp i l'agafes, has d'anar cap a barraca. I això és el que fa el City. Per mi és l'equip que millor juga a futbol avui en dia. I el City no està per contemplacions. El City trenca i és pam, 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 i amb tres passades, pràcticament a primer... Hi havia moltes passades a primer, segon toc, i trencava moltes línies, no? I, bueno, és un primer pas per encarar aquesta Champions, en la qual, si el Barça no fa 16 punts de 18 en aquest grup... No és per ficar tirar les campanes al vol, però no recordo un grup tan assequible a la història. I això és un dineret, també, perquè cada victòria són 2,8 milions d'euros. I tal com està l'economia del Barça, doncs tots els diners que guanyis...
Se t'ha posat una cara de nuña?
No, però és que estem... És que no podem encabir a Vitor Roque el mes de gener.
No, és veritat.
Doncs
és veritat.
Tot el que tinguis, doncs l'any passat el límit salarial al gener va variar perquè el Barça... va quedar eliminat de la Champions, com bé va dir a Tebas, no? No és el mateix anar a Europa League que...
No, aquí, no t'has de veure.
Per qual, donem per fet que el Barça estarà vuitens, i com més victòries guanyi, com més partits guanyis, doncs més quartos, també.
Digues, Pau.
Jo crec que, a diferència del que ha passat en les dues últimes fases de grup, jo crec que aquest grup et dona aire, et dona marge per fer rotacions, en principi, et dona... No? Et dona la possibilitat d'encarar aquesta fase de les competicions amb una mica més de marge, no? Jo, els dos últims grups que li han tocat al Barça, havies de posar tota la carn a la graella sistemàticament perquè, vaja, al final vas acabar prenent mal del nivell que hi havia. Aquesta vegada no hauria de ser així. Igual que no vam tenir cap tipus de problema en reconèixer que el Barça havia tingut mala sort i que havia caigut en el famós grup de la mort i que t'eliminessin equips com l'Inter o el Bayern de Múnich, tot i que era decebedor, doncs bé, pot passar. Jo crec que amb el grup que li ha tocat al Barça, qualsevol cosa que no sigui classificar-se primer de grup seria... frustrant, i jo crec que això l'equip ho té claríssim, que malgrat que el discurs sigui de respecte com ha de ser i que els partits s'han de jugar i que bla 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 bla, el Barça jo crec que aquesta vegada ha d'acabar primer del grup.
És dimarts, no, el partit, Pou?
Dimarts contra l'Anvers, a les 9.
És sentir la música de la Champions pràcticament un any després, perquè crec que l'últim partit de quan és? Del novembre?
Del novembre, perquè
s'ha fotut molt llarg.
El calendari estava condicionat pel Mundial i per això la fase de grups es va acabar més d'hora, recordeu que tot es va canviar. Per tant, sí, fa molts mesos que no veiem la pilota estelada omplint el cercle central i l'himne de la Champions sonant a l'estadi del Barça, tot i que no sigui el Camp Nou. Per tant, només per això jo crec que ja val la pena pujar a veure l'equip. I a més, ahir l'equip et dona arguments com per dir, ei, va, que ens ho passarem bé. No? Ens ho passarem bé.
Tu diries que, ara quan apuntava el Sergi, la idea del canvi d'estil de joc, que sigui més vertical, tu veus que una possibilitat que es pot anar ajustant o que un nou Barça seria més així?
És que amb això el barcelonisme, afortunadament, jo crec que aniran passant els segles i el debat sobre l'estil i sobre si s'està respectant l'estil o no s'està respectant l'estil. Jo crec que, en aquest sentit, Xavi és un radical de la idea. Però això no vol dir que la idea no pugui evolucionar, no? És a dir, el Manchester City té un estil molt definit i que a tots els socis seguidors del Barça els sona moltíssim. Amb tots els matisos que vulguis, totes les evolucions que vulguis,
perquè aquest tipus d'entrenadors que són intervencionistes doncs intenten fer evolucionar els seus equips per intentar que el rival ja no tingui doncs els mecanismes per contrarrestar els plantejaments absolutament integrats, però és evident que el que vol Xavi continua sent el futbol de la possessió, de la pressió, de la posició, del toc, i de triar quan les possessions han de ser llargues i quan no, quan han de ser horitzontals, quan han de ser verticals. El que passa que en funció del partit i dels jugadors que tens, això es pot matisar cap a un cantó o cap a l'altre, però diguéssim, no hi ha cap canvi d'estil, ni molt menys. Simplement s'evoluciona la idea, perquè és el que ha de ser, no? Vull dir, tu tens un jugador com Cancelo de lateral, doncs que és lateral, és interior, és extrem, ja, és mitja punta. Bé, doncs com que Xavi sap que té aquest jugador que pot fer tot això, doncs ja li diu endavant, intenta triar bé quan abandones absolutament la teva posició i et plantes pràcticament a la mitja punta per dins, però aleshores jo preparo l'equip per ocupar els espais que tu estàs abandonant d'una manera adequada perquè després no ens agafin amb els pixats al ventre, per exemple, no? Clar, si tu tens un lateral com aquest, evidentment que el teu plantejament es matisa respecte a si tens un lateral que no creu la línia de mitjos. Però jo crec que no hi ha cap canvi d'estil, hi ha una evolució com l'estan fent altres entrenadors que tenen aquesta idea de futbol, no?
Sí, no, és que a més crec que és important que el barcelonisme, que Xavi i que els culers entenguin que l'estil és la base, no és una cosa encarcarada on t'hi has de quedar sempre. Crec que evolucionar l'equip i adaptar també aquest estil, aquest toc, aquest ADN als jugadors que tens és una gran virtut que el Barça té, i que a poc crec que Xavi està trobant tecles diferents per anar-ho adaptant. Al principi Xavi i el Barça tenia molts problemes a poder lluitar-li la pilota o a poder-se'n sortir millor quan tenia una pressió molt alta o quan el rival feia un tipus de bloc a l'hora de parar-li la construcció de la pilota. Ara a poc sembla que estan trobant altres sortides amb jugadors com Joao Cancelo o amb Oriol Romeu, que t'està sorprenent, crec que està fent un gran paper i que és un dels grans fitxatges d'aquest estiu, que normal que Xavi el volgués i que Mitchell plorés una mica quan el Barça se'l va endur. Llavors, aprofitar aquesta polivalència de l'equip crec que ha de ser un dels motius d'alegria del barcelonisme.
I d'ahir us vaig a demanar del 0 al 10, eh? Il·lusiòmetre Joao Félix. Ahir què va passar? Perquè, home, vulguis o no, un gran fitxatge, no? És un gran nom, però sempre hi havia el però, no? Un noi, és que no ha funcionat, és que el van cedir, no va funcionar, aquest noi semblava però no tira. Il·lusiòmetre, Pou.
És perillosíssim, això, perquè ens podem fer una castanya. Però,
ens
però,
podem enganxar però, els dits, clarament. Ahir.
Sí, però tens raó que ahir vas veure un futbolista diferencial.
Vas dir, que no em vull enamorar una mica, Pou, no? Mira, és aquella sensació?
Exacte. Ahir veia un tuit, perdó, perquè no em recordo qui el feia, que començava a repetir, no m'il·lusionarem un cedit, no m'il·lusionarem un cedit, no m'il·lusionarem un cedit. No, perquè també pot passar al revés, no? Que realment faci una temporada increïble que després no te'l puguis quedar per raons de fair play, etc. No, mira, Xavi, jo en el seu moment jo vaig dir, Joao Félix, no. Val? Em semblava que era una operació innecessària, tenint en compte els jugadors que tenies en la seva posició, semblava que era molt millor apostar per la gent del planter, etc. Quan després es va saber el preu de la cessió, vaig dir, home, aleshores potser sí que te l'has de jugar perquè el marge de risc és baixíssim. I després d'ahir estic a punt de fer-me una samarreta, però és veritat que és un jugador que és irregular, que no ha estat mai un jugador molt fiable, però també és veritat, no sé si esteu d'acord, que fa la sensació que per ell aquesta temporada és crucial en la seva carrera, no? Que és la seva oportunitat de demostrar-li al futbol mundial que és un jugador diferencial, que pot ser un jugador professional i que pot ser un jugador fiable. I el ser només uns mesos i saber que després, el 30 de juny, veurem què passa amb la seva carrera, jo crec que això, crec que el farà ser un jugador molt vàlid aquesta temporada, perquè s'està jugant un bon contracte a partir de la temporada 24-25. Tinc aquesta sensació.
Home, per la seva forma de jugar no és el mateix jugar a l'Atlètic de Madrid que el Barça, això per començar. I un futbolista que ja quan va despuntar al Benfica, l'Atlètic de Madrid no paga 120 quilos, perquè sí.
Ell va demostrar... 120 quilos, eh? Ja. És que tu mires amb el mercat actual, que Espanya, a la Lliga Espanyola, tens el campió de Lliga que s'ha gastat 3 milions i mig, i un Atlètic de Madrid es va gastar 120 milions per un nano que devia tenir, què, en aquell moment? 19...
Amb els diners a Griezmann, doncs...
Sí, sí.
No, van fer això. Ara, jo era dels escèptics també amb Joao Félix, perquè veient el seu comportament, dic, bueno, van al Chelsea, dic, a veure si aquí, no, fora de l'hàbitat de Simeone, despunta, i... Vaja, va decebre absolutament. Ara té aquí un ecosistema de gent, no només a nivell futbolístic, també està Cancelo, que això li deu ajudar. El tema d'Eco també parlen, no?, de la mateixa manera, amb un entorn que coneixen. Mendes està molt ficat dintre del Barça. Jo crec que tot això, i sobretot, vaja, la llum verda de Joan Laporta des de fa dos anys. Mm-hmm. Joan Laporta ja des de fa dos anys el volia, i tot això és un carinyo que el jugador percep, i bueno, doncs ha entrat bé. A vegades podries, mira, tenir 3-4 partits, jo recordo, i no és el nivell tècnic, eh? Alcácer, els primers 4-5 mm-hmm. partits,
ah, sí, és veritat.
Ostres, xutava el pal, no sé què, no, el tio no, i estava allà i tenia les ocasions com el nou del València que era, i bueno, doncs no va entrar pel camí bo. I en canvi aquí, bueno, és un partit, eh?
Sí, sí, sí.
No, però, dir, però ara ve una sèrie de partits que li poden venir bé. Ara ves l'Anvers, també tothom volia veure la Minyamal, doncs al final...